Bon dia. L'Ajuntament d'Olot insisteix que el futur túnel de la Pinya, previst al projecte de la variant, ha de ser ampliable a 2+2.
L'informatiu del migdia.
El fet de que sigui un túnel únic o que sigui transitable amb un carril en cada direcció vol dir que quan hi ha manteniment, hi ha situacions d'aquelles, ho vivim doncs, regularment en el túnel de Bracons.
És l'alcalde d'Olot, Pep Berga, que considera que seria una bona solució en cas que la via s'hagués de tallar per un accident o per obres de manteniment. D'aquesta manera sempre estaria operativa. Després de la resolució de les al·legacions, l'equip de govern està a l'espera del que dictamini el projecte constructiu, que s'acabarà de redactar en els propers mesos. De seguida coneixem els detalls d'aquest i altres temes. Abans, però, avui és divendres 10 de març de 2023 i el dia té més actualitat que repassem en titulars.
El dia en 4 minuts.
Aquests són els titulars més destacats, amb el suport de Bassols Energia.
Cristina Capó encapçalarà la llista d'Units per Santa Pau a les eleccions municipals. L'actual regidora d'Educació, Joventut i Lleure serà el relleu de Pep Companys al capdavant de la candidatura. En el seu acte de presentació d'aquest dijous, al Mirador de Can Pauet, Capó ha remarcat que l'acompanya un equip jove i amb aires nous. La cap de llista d'Units per Santa Pau també ha explicat que un dels grans objectius per al poble és que els joves s'hi quedin.
Dir-vos que estic molt il·lusionada amb aquest nou projecte. Espero poder treballar pel poble de Santa Pau amb tot aquest equip que tenim al darrere.
Sant Joan les Fonts renovarà la plaça Pau Casals gràcies al Quedem a la plaça. Es tracta d'una sèrie de trobades entre veïns i membres de l'equip de govern impulsada l'any 2019. Té l'objectiu de conèixer les necessitats de cada barri per tal de millorar espais de la zona, segons les peticions dels veïns. L'alcaldessa de Sant Joan les Fonts és Maria Vidal.
Estan molt contents perquè primer s'estan contents pel fet en si del Quedem a la plaça, perquè és una manera de que dones l'oportunitat de trobar-te i de poder parlar del que sigui.
L'estadi municipal d'Olot no està preparat per fer-hi grans esdeveniments. La il·luminació ha perdut intensitat i comença a perjudicar tant els jugadors com els espectadors. Per aquest motiu, l'Ajuntament ha avançat que properament es millorarà l'enllumenat de l'estadi. El regidor d'Esports és Aniol Sallabona.
Ens trobem al mateix temps que quan acollim a l'estadi algunes competicions que tenen requisits més exigents.
La Pinya i Puigpardines treballen per ampliar la família gegantera de la Vall d'en Bas. Aquest dijous es va presentar la 29a edició de la trobada Vila Gegantera de les comarques gironines, que enguany tindrà com a seu la Vall d'en Bas. Tractarà de dues jornades en tallers, xerrades i balls de tota mena, amb figures geganters d'arreu de la província. El president de les colles geganteres de les comarques gironines és Marc Romero.
Aquest nen que, quan era petit, doncs somiava en com dia la Vall d'en Bas sigués Vila Gegantera de les comarques gironines.
El festival Varietats Autòctones obre la porta als grups musicals autòctons o en vinculació amb la Garrotxa. És una de les novetats de la proposta organitzada per l'associació Músiques Aspres. Els interessats poden inscriure's per internet i optaran a participar en la tercera edició del festival que tindrà lloc a Olot els dies 16 i 17 de juny. Un dels membres de l'associació Músiques Aspres és Marià Codina.
Aquest any hem eliminat una mica el que era la idea de que els grups havien d'haver tret alguna referència musical durant l'últim any.
I en esports, la Unió Esportiva Olot vol continuar la remuntada. L'equip és una victòria de la permanència i només es planteja guanyar diumenge a l'Olímpic de Terrassa. Els agarencs candidats al playoff van ser molt superiors a la primera volta i ara els olotins tenen l'oportunitat de prendre's la revenja. Albert Vázquez tindrà la baixa d'Uri Ayala. Lluís Espar serà el titular.
Nosaltres anem a guanyar. És que no se'm fica el cap anar a un camp a no guanyar.
I seguim amb altres esports. Arriba l'edició més solidària de la mitja marató de la Garrotxa del Club Natació Olot. Enguany la novetat és que 1 euro de cada participant anirà destinat a Càritas Garrotxa. La mitja marató tindrà inici i sortida a les instal·lacions del club i té un recorregut de 25 quilòmetres. També es durà a terme la cursa popular de 8 quilòmetres. El director de la mitja marató del Club Natació Olot és Joan Domènech.
Il·lusiona molt poder tenir tanta gent perquè les curses avui en dia sembla que han donat una mica de baixa.
Bassols Energia presenta l'energia al núvol.
Què? Ara també l'energia al núvol?
Escolta, és la solució per conèixer i gestionar millor l'energia produïda amb el teu sistema fotovoltaic. Podràs compensar econòmicament la teva factura fins a cost zero.
I puc guardar-la?
I tant, sense data de caducitat o traspassar-la a una segona residència. Posa't en contacte amb nosaltres i t'informarem sense cap compromís. Bassols Energia, l'energia verda de casa.
Obrim el focus, repassem l'actualitat més enllà dels volcans.
I
I ho fem, com sempre, començant en l'àmbit nacional. Els ciberatacants del Clínic reclamen 4,5 milions de dòlars i diuen que han robat 4 terabytes de dades. No ha estat compromesa la base de dades estructurals del Departament de Salut ni la història clínica compartida dels pacients, segons el govern. En successos, 3 morts en un accident entre un cotxe i un camió a la Furiola. Un totterreny s'hauria saltat un estop i l'han vestit un camió. I els Enderroc premien Oques Gràcies i consagren Julieta. Els osonencs s'han emportat el premi a millor artista i millor directe i Julieta un doble premi pel seu últim àlbum, Ni llum ni lluna. En l'àmbit internacional, almenys 8 morts en un tiroteig en un centre religiós d'Hamburg. Se sospita que entre els morts en un centre per a testimonis de Jehovà hi ha l'autor dels trets. Mor Robert Blake, actor de Beretta, marcat per l'acusació d'haver assassinat la seva dona. Blake va ser acusat de matar la seva dona, Bonnie Lee Bakley, però el van absoldre en el judici penal. I de viatges de cirurgia estètica, l'ostentós lot de regals per als nominats als Oscars. Una estada en un far a Itàlia i un terreny a Austràlia, entre els 60 regals valorats en 120.000 euros que rebran els principals nominats com a suposat premi de consolació.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. radiolot.cat, el teu referent. El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
La notícia serà avui que comença a pujar la temperatura i ahir ho va ser el vent de ponent que va arribar a Sant Feliu de Pallerols, al sud de la Garrotxa, a 85 km per hora. Olot, 52 km per hora, una temperatura prou alta. Es va arribar als 23 graus a Girona i Anglès, 22 a Mieres, o per exemple a Vic 19, i a Olot també 19, però cal destacar les mínimes. Mínimes de 11 a Olot, molt alta, i 9 en el cas de Vic. Ja molt lluny de les glaçades. De fet, no va glaçar a cap cota baixa de l'interior. Només ho va fer al voltant de 0 graus d'alta muntanya. Bé, va passar un petit front, 2 litres a Montesquiu, ben poca cosa, i avui la situació vindrà marcada per l'estabilitat, s'allunya la petita pertorbació d'ahir, i preveiem sol amb alguns núvols prims, vent moderat, encara de ponent i mestral, especialment al nord de l'Empordà, l'Alt Empordà, Cap de Creus, i en principi s'imposarà el sol i la temperatura una mica més alta, màximes de 20 a 24 o 25 les més altes. I atenció al cap de setmana, tant dissabte com diumenge va pujant la temperatura, fins i tot més de 25 graus al sector prelitoral, uns 25 cap a la costa i més de 20-23 cap a les valls del Pirineu. En definitiva, un ambient totalment primaveral, amb pocs núvols, s'imposarà el sol al cap de setmana i no veiem precipitacions ni de pluja i, evidentment, menys encara de neu.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra Olot, diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Ara sí, obrim la carpeta de temes i ho fem amb l'Ajuntament d'Olot, que insisteix que el futur túnel de la Pinya, previst al projecte de la variant, ha de ser ampliable a 2+2. L'alcalde, Pep Berga, considera que seria una bona solució en cas que la via s'hagués de tallar per un accident o per obres de manteniment. D'aquesta manera, sempre estaria operativa. Després de la resolució de les al·legacions, l'equip de govern està a l'espera del que dictamini el projecte constructiu, que s'acabarà de redactar els propers mesos, informa Roger Isern.
Després de les resolucions del 90% de les al·legacions sobre la construcció de la variant d'Olot, el que ara agafa força és la redacció del projecte constructiu. Són moltes les demandes i peticions que hi ha sobre la taula, de les quals algunes són de l'Ajuntament d'Olot. L'equip de govern es mostra satisfet amb la majoria de mesures que el projecte constructiu té en compte a hores d'ara, però considera prioritària la construcció d'un túnel per cada sentit de circulació a l'alçada de la Pinya. L'alcalde, Pep Berga, considera que això evitaria els problemes actuals de mobilitat i alliberaria l'avinguda Sant Jordi del trànsit actual.
Volem que el túnel de seguretat que s'ha de construir en aquest túnel que ha d'unir la Vall d'en Bas amb la ciutat d'Olot, doncs aquest túnel de seguretat que es construirà al costat tingui el mateix tamany que el túnel important, és a dir, per on passaran aquests dos carrils que inicialment estan aprovats. Això per nosaltres és molt important perquè voldria dir que en el futur, si fos necessari, si augmentés el trànsit d'una manera important els propers anys, sempre hi hauria la possibilitat de fer un desdoblament dels túnels. Això és una preocupació que des del primer dia l'hem dit.
Pep Berga també ha remarcat que des de l'equip de govern vigilaran de prop en qui recau la titularitat de les carreteres. El consistori és partidari que se'n cuidi la Diputació de Girona, que assumiria el manteniment i conservació de la via. Uns treballs que en alguna ocasió podrien suposar el tancament del túnel, com passa a Bracons, aspecte que l'Ajuntament creu que es podria evitar amb el 2+2.
El fet de que sigui un túnel únic o que sigui transitable amb un carril en cada direcció vol dir que quan hi ha manteniment, hi ha situacions d'aquelles, ho vivim doncs, regularment en el túnel de Bracons, que ens el tanquen, és a dir, que realment s'impedeix el trànsit en allà, cosa que no ens passa en el túnel de l'alçada de Castellfollit, on tenim dos túnels amb les mateixes dimensions i, per tant, allà no ens ho trobem mai tancat. Això és importantíssim per nosaltres.
Amb les al·legacions resoltes fa pocs dies, l'alcalde d'Olot veu inviable que les obres de la variant d'Olot comencin el 2024.
I ara amb la redacció del constructiu doncs aspirem que no el 2024, com s'ha dit, que jo penso que realment és molt agosarat tenint en compte que aquest constructiu el lliuraran durant el 24, pensar que el 24 ja començaran les obres, és a dir, que tindran temps de fer l'aprovació definitiva del constructiu i licitar les obres perquè comencin, però que sí que treballarem doncs, des del primer dia perquè el 2025 doncs, comencin les obres.
La setmana vinent, Pep Berga reunirà amb el director general d'Infraestructures de la Generalitat, a qui traslladarà les peticions referents al projecte constructiu de la variant d'Olot.
A TAIFE ja tenim la màxima qualificació A+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. TAIFE, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
I apropant-nos ja a les eleccions municipals, Cristina Capó encapçalarà la llista d'Units per Santa Pau a les eleccions municipals. L'actual regidora d'Educació, Joventut i Lleure serà el relleu de Pep Companys al capdavant de la candidatura. En el seu acte de presentació d'aquest dijous al Mirador de Can Pauet, Capó ha remarcat que l'acompanya un equip jove i amb aires nous. La cap de llista d'Units per Santa Pau també ha explicat que un dels grans objectius per al poble és que els joves s'hi quedin.
Cristina Capó serà la cap de llista d'Units per Santa Pau a les eleccions municipals del 28 de maig. Llicenciada en Filosofia per a la Universitat de Girona l'any 2009, Capó, nascuda a Menorca, va cursar el màster universitari de formació del professorat d'educació secundària obligatòria a la Universitat Autònoma de Barcelona. Estudis que li han permès exercir de professora de filosofia i treballar en l'àmbit de l'educació social, ajudant a joves adolescents alemanys amb problemes de socialització. Des del 2019 és regidora de l'Ajuntament de Santa Pau, era la número 6 de la llista. Ara fa el salt al capdamunt de la candidatura. Capó aposta per un equip jove i assegura que afronta el repte amb la màxima il·lusió.
Dir-vos que estic molt il·lusionada amb aquest nou projecte. Espero poder treballar pel poble de Santa Pau amb tot aquest equip que tenim al darrere. I sobretot, m'agradaria donar les gràcies al nostre alcalde, Pep Companys, del qual ha estat un gran mestre i hem après moltíssimes coses d'ell.
En els darrers anys, Cristina Capó s'ha centrat en la reparació de la memòria històrica de la Garrotxa i especialment a Santa Pau, formant part de l'equip d'investigació dels garrotxins que van ser deportats durant la Segona Guerra Mundial. A més, és una de les organitzadores de l'Agenda Cultural de Santa Pau amb el Cultura entre Volcans. Capó assegura que una de les seves línies prioritàries serà l'educació, la joventut i el patrimoni històric.
La cultura i l'educació han estat un dels pilars fonamentals de la nostra societat i, per tant, aquests anys hi hem treballat perquè també ho siguin del nostre poble. En aquest sentit, volem seguir ajudant a les entitats que formen aquest teixit associatiu de Santa Pau.
Cristina Capó serà la nova llista d'Units per Santa Pau després d'haver estat 12 anys liderada per Pep Companys, que abandona la política.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot. Focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot, ara i sempre amb la informació. Ara i sempre, amb tu.
I seguim repassant altres temes, i és que Sant Joan les Fonts renovarà la plaça Pau Casals gràcies al Quedem a la plaça. Es tracta d'una sèrie de trobades entre veïns i membres de l'equip de govern impulsada l'any 2019. Té l'objectiu de conèixer les necessitats de cada barri per tal de millorar espais de les zones segons les peticions dels veïns. En el cas de la plaça Pau Casals, aquest dimecres s'ha celebrat la trobada per presentar el projecte que es tira endavant en els pròxims mesos.
Des de fa 4 anys, l'Ajuntament de Sant Joan les Fonts organitza diferents trobades a barris o nuclis del municipi per tal d'escoltar els veïns, un objectiu de molts consistoris i que Sant Joan les Fonts han aconseguit a través del que dem a la plaça. Són diferents reunions entre veïns i regidors o regidores de l'equip de govern per tal de millorar espais del poble. L'últim cas és el de la plaça Pau Casals, sobre la qual, després de reunions prèvies amb els veïns, l'arquitecte tècnic del municipi ja ha presentat el projecte definitiu. Més zones naturals, bancs a la zona del sol i elements d'esbarjo per als més petits són algunes de les novetats que faran una plaça millor de l'actual, segons l'alcaldessa de Sant Joan les Fonts, Maria Vidal.
Estan molt contents perquè, primer, s'estan contents pel fet en si del que dem a la plaça, perquè és una manera de que dones l'oportunitat de trobar-te i de poder parlar del que sigui. I voltar per tot el municipi, doncs això ha agradat molt i cada vegada que n'acabes un, en el següent ja et diuen, doncs, quan vindràs a la meva plaça o quan vindràs al meu barri? I en el cas aquí de la plaça Pau Casals, doncs estan contents de veure que es recull.
Entre les necessitats que els veïns van traslladar per tal de millorar la plaça Pau Casals de Sant Joan les Fonts, hi ha la millora de l'enllumenat. En aquest sentit, la nova il·luminació no causarà molèsties als veïns.
No una llum que molesti, per exemple, els veïns en els balcons a casa seva, sinó una llum ambiental que doni doncs, una mica més de caliu a tota la plaça. S'incorporaran també elements infantils en una zona d'aquestes tancades amb uns gronxadors, un tobogan i un element de molla. I també hi ha la previsió de pintar tot un circuit a terra per als nens i nenes que van en patins o que van en bicicleta que puguin seguir també una sèrie d'indicacions més de tràfic.
Les actuacions relacionades amb el que dem a la plaça de Sant Joan les Fonts compten amb un pressupost de 25.000 euros. Maria Vidal també ha afegit que les obres a la plaça Pau Casals començaran en breu.
I tornem cap a Olot, i és que l'estadi municipal d'Olot no està preparat per fer-hi grans esdeveniments. Ho ha dit el regidor d'Esports de l'Ajuntament, Aniol Sellabona. La il·luminació ha perdut intensitat i comença a perjudicar tant els jugadors com els espectadors. Per aquest motiu, l'Ajuntament ha avançat que properament es millorarà l'enllumenat de l'estadi, informa Pere Ubach.
La il·luminació de l'estadi municipal ha perdut intensitat. Segons el regidor d'Esports, Aniol Sellabona, aquest és un component important. Hi ha punts on la quantitat no és l'adequada ni pels jugadors ni pels que gaudeixen dels partits i, per tant, aquesta és una actuació que tard o d'hora s'havia d'afrontar. No han especificat quan començarà la millora de l'enllumenat, però sí han anunciat que l'estudi que havia de determinar en quins punts cal actuar ja està tancat.
Ens trobem al mateix temps que quan acollim a l'estadi algunes competicions que tenen requisits més exigents en aquest sentit, com per exemple alguna eliminatòria de la Copa del Rei, les televisions i les condicions perquè aquests partits siguin televisats també són més importants i, per tant, doncs, el que volem és estar preparats, tenir un estadi preparat per acollir doncs, qualsevol esdeveniment i competició que s'hi pugui acabar desenvolupant.
La Unió Esportiva Olot ja ha manifestat en reiterades ocasions que l'estadi necessita millores urgents.
Radiolot.cat, l'actualitat a l'instant. Ara i sempre.
I seguim parlant ara en temes de cultura. La Pinya i Puigpardines es treballen per ampliar la família gegantera de la Vall d'en Bas. Aquest dijous es va presentar la 29a edició de la trobada Vila Gegantera de les comarques gironines, que enguany tindrà com a seu la Vall d'en Bas. Tractarà de dues jornades amb tallers, xerrades i balls de tota mena amb figures geganters d'arreu de la província, informa Gerard Puigdemont.
La Vall d'en Bas serà l'epicentre geganter de les comarques gironines els dies 15 i 16 d'abril, i és que els diferents pobles de la vall seran els anfitrions de la 29a Vila Gegantera de la demarcació. El president de l'Assemblea General de Coordinadors de Colles Geganteres de les Comarques Gironines, Bar Romero, compta amb una vinculació especial amb la vall, en té records amb l'escola d'haver-hi passat estius fent activitats de lleure, fent de graller i investigant sobre les figures de la faràndula de la vall, i és per aquest motiu que volia que fos la Vall d'en Bas la seu de la trobada.
Aquest nen que quan era petit doncs somiava en que un dia la Vall d'en Bas sigués Vila Gegantera de les comarques gironines, podem dir que enguany ha complert el seu somni, però també el de molts. I és que aquest nen dels que us està parlant durant tota aquesta estona sóc el que teniu ara mateix aquí al davant. D'aquesta manera jo vaig entendre que era la millor forma de retornar tota la vida que el vostre municipi m'ha donat a mi anys rere anys.
Durant el dissabte es podran veure diferents actes als pobles de la vall. Dissabte al matí, Hostalets, es farà un taller de cabeçuts, una xerrada i cercavila. Després s'anirà al Mallol, on també es farà cercavila. I al vespre es tancarà el dia Joanetes, amb un correfoc, bèsties i diables i un sopar. L'endemà diumenge, dia 16, serà el plat fort, amb la trobada de figures geganteres de tota la demarcació, amb la confirmació de prop d'una trentena de personatges fins al moment. Tot això a banda d'altres sorpreses que s'estan preparant, ho explica Anna Bach, regidora d'Educació i Lleure a l'Ajuntament de la Vall d'en Bas.
Però és que hem aconseguit també un somni d'alguns veïns d'algun municipi com Puigpardines o La Pinya, que no tenien encara doncs, cap element, no? Nosaltres volíem que cap element, vull dir cap faràndula, no? Cap gegantó, i bueno, estirant, ja no dic el nom ni res perquè ho revelarem, així tindreu més intriga per venir a la vila, però que s'estrenaran bueno, els noms o, no, en allà i potser el tindrem ja present.
També es té previst vincular aquest acte cultural amb elements educatius, com serà l'elaboració d'una mena de gincama entre pobles de la vall, amb codis QR per donar a conèixer els membres de la faràndula de tots els pobles. Jordi Vallell ha estat l'encarregat de fer el cartell de la trobada i l'ha maquetat Àlex Benús.
I seguim també amb altres temes de cultura. El Festival Varietats Autòctones obre la porta als grups musicals autòctons o en vinculació amb la Garrotxa. És una de les novetats de la proposta organitzada per l'associació Músiques Aspres. Els interessats poden inscriure's per internet i optaran a participar en la tercera edició del festival, que tindrà lloc a Olot els dies 16 i 17 de juny.
La novetat de la tercera edició del Festival Varietats Autòctones és que l'organització ha obert un formulari a la seva pàgina web perquè grups de la comarca o en vinculació a la Garrotxa puguin explicar el seu projecte musical de creació pròpia per optar a participar en el festival. Ho explica Marià Codina, membre de l'associació Músiques Aspres.
Aquest any hem eliminat una mica el que era la idea de que els grups havien d'haver tret alguna referència musical durant l'últim any, més que res perquè ens ha semblat que això podia limitar una mica grups de nova fornada a poder-se apuntar al festival. L'interessant del festival era que doncs, hi hagués una mica de varietat en el sentit de no només grups professionals que puguin tenir treballs publicats, sinó grups que comencin o que pugui fins i tot ser el seu primer concert.
Segons els organitzadors, propostes com la seva poden donar cabuda als grups de la comarca a fer-se un lloc a casa, ho explica Ot Aquiles, de l'Associació Músiques Aspres.
Que no hi hagi circuit aquí a Olot, no? I que la gent vulgui doncs, anar a fora si realment vol exposar el seu grup o tal, no? Llavors no hi ha com una olla de cultiu on tot això pugui passar, perquè no hi ha lloc. Al final és un fet bastant important.
Fins al 30 d'abril els grups interessats podran fer les seves propostes. El festival es durà a terme els dies 16 i 17 de juny i el seu epicentre serà el Parc Nou.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter. Les plataformes que complementen el que escoltes. Ràdio Olot. Som present, som futur. Ara i sempre.
Obrim ara la carpeta esportiva.
L'esport a Ràdio Olot.
I ho fem com sempre amb la Unió Esportiva Olot, que vol continuar la remuntada. L'equip és a una victòria de la permanència i només es planteja guanyar diumenge a l'Olímpic de Terrassa. Els agarencs candidats al playoff van ser molt superiors a la primera volta i ara els olotins tenen l'oportunitat de prendre's la revenja. Albert Blázquez tindrà la baixa d'Uri Ayala. Lluís Espar ocuparà el seu lloc. Informa David Planella.
Ja fa dos mesos que la Unió Esportiva Olot no perd. A les 8 jornades que hi ha hagut des del 8 de gener, l'equip olotí ha sumat 3 victòries i 5 empats, l'últim diumenge passat a casa contra el Manresa. Ara, l'objectiu és anar a guanyar el camp del Terrassa i allargar tant la bona dinàmica de resultats com les bones sensacions en el joc. L'entrenador de l'Olot, Albert Blázquez, ho té molt clar.
Nosaltres anem a guanyar. És que no se'm fica el cap anar a un camp a no guanyar. Per tant, anirem a guanyar. I després que passi el que tingui que passar.
L'Olot s'enfrontarà al Terrassa diumenge a les 5 de la tarda, de manera que saltarà al camp sabent què hauran fet el Lleida i l'Atlètic Saguntí. Són els dos equips que té just per sobre la classificació, a 2 i a 3 punts, i s'enfrontaran diumenge al migdia en un duel directe segon. Preguntat sobre si el resultat d'aquest partit pot afectar l'Olot, Albert Blázquez respon això.
Mai miro els rivals, és que me n'entero per després del partit quan m'ho dieu aquí. No. És que des del principi que he anat de tres, juntament amb l'Íñigo i el cos tècnic, anem pensant amb el nostre partit del cap de setmana i veient com està el vestidor, i és que no es comenta gaire. Mira que porto anys aquí i molts cops sí, ostres, aquests han perdut, ostres, aquests... No es comenta gaire. Anem al nostre partit, a fer el nostre partit, i crec que això és també el que ens ha portat aquí, no? Perquè si estigués a mirar la classificació, fa 4 setmanes ens haguéssim suïcidat tots.
Els olotins només tenen al cap el seu compromís contra el Terrassa. El conjunt agarenc només ha guanyat un dels últims 6 partits que ha disputat, però ho va fer per un contundent 1-4 al camp del Saguntí. L'equip que entrena Jordi López ha arrossegat moltes baixes en aquest tram de competició i, malgrat això, continua enganxat a la lluita per entrar al play-off. Ara és a només un punt del 5è classificat. I a la Unió Esportiva Olot es recorda especialment el 0-3 que li va clavar la primera volta. Va ser el pitjor partit de la temporada a l'estadi municipal.
Sí, bueno, ha canviat coses, també alguns jugadors d'aquells que van jugar aquí doncs ara estan lesionats o sancionats. Els últims partits doncs, bueno, potser no ha volgut tenir tant la pilota com la va tenir aquí a casa, però no m'hi cafico gaire en aquell partit. Si diumenge guanyem 0-1 estaré feliç i la revanxa ja serà aquesta, ells ens en van treure 3 i nosaltres els hi traiem 3, però no m'ho agafo com una revanxa, m'ho agafo com un partit més i ja està.
Per visitar el Terrassa, Albert Blázquez encara no podrà disposar a Turri, que es continua recuperant, i també tindrà la baixa d'Uri Ayala, sancionat per acumulació de targetes. Lluís Espar jugarà al seu lloc.
Sí, és complicada. L'Uri està a un nivell altíssim. Però bueno, també per això tenim altres jugadors, també per això va arribar el Lluís ara al mercat d'hivern, no? Per potenciar aquesta posició i si juga ell, doncs que aprofiti l'oportunitat i que ens ho fiqui difícil a nosaltres.
El Terrassa Olot es disputarà diumenge a les 5 de la tarda a l'Estadi Olímpic de Terrassa. Es podrà escoltar en directe a Ràdio Olot a partir de les 4.
I també en esports arriba l'edició més solidària de la mitja marató de la Garrotxa del Club Natació Olot. Enguany la novetat és que 1 euro de cada participant anirà destinat a Càritas Garrotxa. La mitja marató tindrà inici i sortida a les instal·lacions del club i té un recorregut de 25 quilòmetres. També es durà a terme la cursa popular de 8 quilòmetres.
Aquest diumenge més de 500 corredors es donaran cita a les instal·lacions del Club Natació Olot. El club organitza la 27a edició de la mitja marató de la Garrotxa i també la cursa popular. Segons el club, és una de les curses més importants per a la ciutat, pel simple fet que travessa el centre d'Olot. El recorregut de la mitja marató començarà a les instal·lacions del club, travessarà la ciutat en direcció a la Pinya, passarà per la Vall d'en Bas i de tornada travessarà la parcel·lària i acabarà les mateixes instal·lacions del club. El director de la mitja marató, Joan Domènech, que es mostra satisfet de l'alta participació a la prova.
Il·lusiona molt poder tenir tanta gent perquè les curses avui en dia sembla que han donat una mica de baixa, però la nostra doncs, per l'organització, per el recorregut, per la comarca on estem, doncs sembla ser que la gent no ha desistit i tindrem una participació molt important.
Enguany la mitja marató i la cursa popular agafen un caire solidari. Fa poques setmanes, el Club Natació Olot va firmar un acord de col·laboració amb Càritas Garrotxa per tal d'impulsar iniciatives solidàries, entre d'altres activitats. En aquesta edició, la novetat és que, del preu de la inscripció de cada atleta, 1 euro anirà destinat a l'entitat solidària.
Bé, a nivell de club hem obert el dorsal 0 a través d'internet, perquè si la gent que no corri però vol tenir el dorsal o vol col·laborar, pugui col·laborar i fer l'aportació que vulgui a Càritas Garrotxa.
Des de fa temps, la mitja marató i la cursa popular del Club Natació Olot es coneixen com la cursa del pernil. Això es basa en que tots els que aconsegueixin acabar la mitja marató se'ls recompensarà amb un pernil i els que acabin la cursa popular, al ser un recorregut més curt, se'ls obsequiarà amb un got d'embotits.
Ràdio Olot ja és multiplataforma. Ràdio Olot ja no té límits. Descobreix tots els nostres continguts a Spotify, iTunes, Google Podcast, Tuning, iVoox i MyTuner Radio. I no deixis de consultar la secció de podcast a radioolot.cat. Perquè el futur ja és present. Perquè els continguts de Ràdio Olot ja no tenen límits. Porta'ns sempre amb tu, quan vulguis, on vulguis i sempre que vulguis. Ràdio Olot és multiplataforma, sense límits.
I això és tot de l'informatiu del migdia d'avui divendres dia 10 de març de 2023. Recordeu que podeu seguir actualitzats a la nostra pàgina web, al Garrotxa Digital, i també a les nostres xarxes socials.
Tota la info actualitzada al moment, xarxes socials, l'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix, disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.